Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquesta és l'última consulta, cita, amb la doctora Ai Campeto d'aquest 2024. Maria Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Som a les acaballes d'any, a sí. punt de festa.
Sí.
I amb ganes de reivindicar el riure, el joc, l'estar bé, en definitiva.
Ah, exacte, aquesta recerca del benestar, no?, a les nostres vides, que una miqueta és el que tothom aspira, no? Seria el gran desig de cada any, no? Que sempre aquests propòsits, no?, que fem a la darreria de l'any, no?, com fer aquesta revisió, com ens ha anat l'any, quins propòsits tenim per al nou any. Al final, el resum és igual, li pots posar de diferents maneres, però el resum seria aquest, no?, tenir una millor qualitat de vida, estar més contenta, no?, ser més feliç, prendre'm la vida més d'una manera més positiva i més lleugera.
Sí, sí, a la carta al rei sí solen haver coses més materials, però sí que un moment o altre fas aquests propòsits d'any.
Sí.
Que tu sempre dius, millor negre sobre blanc, escriviu-los.
Sí, exacte.
I com tu deies, uns hi posarem una cosa, altres una altra, però en definitiva el que volem tots i aspirem és això, no? Ser feliços, estar bé amb nosaltres mateixos, sentir-nos al 100%.
Millor, no? Exacte. I això que dius tu de posar negre sobre blanc, no? És una cosa que és important, no? Que ho recordem sovint aquí, no? És com... És una manera de sortir del que és la ment, el pensament, que és una cosa que és molt potent i que ens ocupa molt d'espai i molt de temps a les nostres vides, i que al mateix temps és una cosa intangible, no? Els pensaments són quelcom intangible. Per tant, està molt bé que tinguem aquesta part, no?, de l'imaginari, de projectar que és cap allà, a on vull arribar, no?, que és allò que vull modificar a la meva vida, i també el fet de concretar, de començar a posar-me a fer feina, a encarar la meva vida cap allà on jo desitjo. La primera cosa és tan senzilla com agafar el llapis i escriure-ho, aquest negre sobre blanc que dius tu, no? El fet només d'agafar un paper i escriure, posar-li la paraula d'allò que em proposo, ja és el primer passet per que la maquinària es comenci a engegar, no?
Avui, doncs, atents al que ens proposi la Maria, perquè és l'última sessió de l'any. Seguirem el 2025, però serà un altre any. Sí. Anem a aprofitar aquests últims dies del 2024. De quina manera?
Sí, mira, i enllaçant una miqueta amb aquesta primera acció que tu apuntaves del fet de posar... per escrit, no?, aquests propòsits, no? Doncs, bueno, estem a prop del Nadal, hi ha tradicions com, per exemple, és anar a comprar loteria, no? No sé si tu vas a comprar loteria.
Mira, no m'agrada fer servir la paraula anti, però sóc anti-loteria.
Molt bé, doncs avui...
No compro.
No compres, d'acord. Bé, ara us vull explicar un acudit perquè us feu una miqueta la idea, i després és una metàfora del que parlarem una miqueta doncs avui i el que anem recordant sempre que ens trobem aquí amb tu, no, Sílvia? És un acudit que probablement ja heu escoltat, no? I és aquell que diu una persona, no, que diu, ai, Déu meu, sisplau, que em toqui la loteria, no?
La grossa, no?, d'aquí 4 dies.
Que ens toqui la grossa, no? Ai, sisplauet, Déu meu, que em toqui la loteria, no? Passa la loteria, no li toca, no? Passa un altre any, ai, sisplau, que em toqui la loteria, no? I així, doncs, any rere any, no? Fins que, al final, doncs, la presència de Déu, no?, baixa i li diu, escolta, fes el favor de comprar un número de loteria, no?
No comprava números i s'encomanava.
Clar, no?
Clar, jo sóc conscient que a mi no em tocarà, però és que no jugo. Però perquè et toqui has de jugar.
Exacte, no? Una mica fent aquesta, traspassant-ho, no?, amb la nostra vida, amb altres temes,
sí,
no?, de la
qualsevol
teva
àmbit.
Vida, no?, de qualsevol àmbit. Em va semblar, ja, quan el vaig escoltar, em va fer molt de riure, no?, perquè no sé vosaltres que ens escolteu, no?, si en algun moment de la vostra vida us ha passat això, no?, com aquesta idea de que les coses t'han de baixar del cel...
Per acció divina, per acció sense fer res, tu, no?
Exacte, no? O que t'han de venir de fora, no? No, ja... la feina ja et trucaran, no? O els amics, no? Bueno, ja em trucaran, no? Sempre com esperant, o jo què sé, si et trobes malament, no? Com que per art de màgia, de cop i volta, doncs les coses se't solucionaran, no? I, estimats amics, amigues, sabeu que això no és així.
La vida no va així.
Per tant, la nostra part, la primera acció que hem de fer és comprar el número de loteria, perquè ens toqui.
Si vols que et toqui,
no?
La brossa, compra loteria. Si vols fer canvis a la teva vida, posa-hi de la teva part, no?
Exacte, exacte. Posa-hi de la teva part. I posar de la teva part vol dir això, no? Prendre acció. I per prendre acció hi ha moltes maneres de prendre acció. O sigui, no vol dir que tu t'ho hagis de fer tot tu, hagis de fer un màster en psicologia per arreglar-te les teves dificultats o per canviar els teus hàbits, no? Sinó que simplement el fet de decidir que tu vols crear aquest canvi a la teva vida, ja estàs obrint la ment, no? I direu, d'acord, i el riure com ens ajuda, no? Com ens ajuda?
Doncs sí, Maria, aquesta variable.
No? Doncs mireu, el riure ens ajuda a obrir portes, ens ajuda a relaxar expectatives, a prendre distància del problema, de la nostra situació, per tal de poder rebre... Doncs sí, a vegades aquestes coses que sí que venen de fora, no? Però clar, a vegades també, si no estic preparada,
passen de llarg.
Hi ha un cartell de feina, no? Allà i tu passes per davant i no el veus, no? Si és el cas, per exemple, que estàs buscant feina, no? I el riure ens ajuda a això, a baixar les barreres, a obrir la mirada, a aixecar la mirada del malic, del meu malic, de la meva problemàtica, de la meva situació, no? Sovint em trobo amb persones, no?, que em diuen: ai, Maria, no, és que jo vull venir a risoteràpia, però quan estigui més bé ja vindré, no?
Justament és el contrari, no?
Exacte, no? I els dic: no, no, heu de venir ara.
Ara és el moment.
També pots venir, evidentment, no? Després,
sempre pots venir.
Sempre pots venir, no? Però la idea és que el riure, és a dir... no he d'estar preparada i tenir-ho tot controladet per aleshores posar-me a fer la feina, no? Sinó és el contrari, és canviar aquests hàbits, aquests patrons de conducta que parlàvem el programa passat, no? Que són tan difícils al mateix temps de canviar, no? Tenim programat això, no? Que les coses han de venir de fora, que ja se solucionarà, de quedar-me més amb la queixa, no dir: ai, mira, és que em trobo malament, ai, que jo què sé, doncs que m'he quedat sense feina, que ara, doncs, no sé, ho he deixat amb la parella, el que sigui, no? Quedar-me amb aquest ai, 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 no? I esclar, si només em quedo amb aquest ai, 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 no puc estar oberta a noves oportunitats. No?
No estem expectants a estímuls exteriors, no? Exacte. El que passi més enllà de nosaltres.
Sí, i també pot ser que estigui quan tinc una situació complicada, no? A vegades doncs, estic amb l'ai, ai, 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 aquest etern, no? I a vegades també estic en lluita, no? Estic en rebel. No, no, jo això no pot ser, no? I... Però des d'un lloc d'enfado, de lluita, no? És a dir, quan hi ha una situació difícil, traumàtica, a vegades o m'enfado molt amb aquella situació, no? I llavors, mireu, o sigui, si em veiéssiu, estic apretant els punys...
I amb els dos punys tancats, no? Amb un rictus seriós.
No pot ser, no? Això no pot ser, no? Ara m'he posat malalta i això no pot ser, perquè...
Em va fatal ara mateix,
va fatal.
No?
Clar, i és que mai ens va bé,
mai
no?
Va bé,
de posar-nos
mai va
malalts, no? I és aquesta cosa de dir: si jo, a sobre de que tinc una situació complicada, m'emprenyo i em poso en lluita, no aconsegueixo res. Al contrari, estic potenciant doncs el problema, no? I si vaig amb el ai-ai-ai, amb l'amagar-me o amb la fugida, me'l faig veure també que aquell problema no hi és, tampoc no el resolc, no? Perquè si estic amb la víctima, en la iai-iai, no tinc l'energia suficient com per posar-me doncs, a posar-hi remei, no? Posar-me a treballar per solucionar allò, no? I si faig veure que això no hi és, si és la fugida, doncs...
Clar, aquesta és l'altra, no? Una seria mirar-se al melic, com dèiem fins ara,
sí.
I l'altra és mirar cap a una altra banda,
sí.
Com si aquí no passés res.
Com si aquí no passés res, no? Clar, i aquesta és una solució que moltes persones fan o fem tots en algun moment de les nostres vides, però que no és de curta durada, aquesta solució. És a dir, no és una solució real, no? Perquè al final aquell problema hi és i com que no l'estic atenent, s'enquista i a la propera, doncs, aquella bola es farà més gran, no? Aquella cosa que jo he fet veure que no hi era, doncs és com la pedra a la sabata, no? O a la butxaca. No passa res, no? I al cap d'un temps diu, ui, és que ara vaig coixa perquè la pedra aquella, clar, un dia, dos mesos, un any, tres anys, doncs al final et fa ferida, no? I al final sí que et sagnarà el peu, no? Seria la imatge.
I emocionalment igual, doncs.
Exacte, no? Per tant, totes aquestes coses, tant l'estar en la víctima, el fer veure que no, o la lluita d'enfadar-me, no, això no pot ser, són solucions que no ens aporten res.
Són pagats.
Són pagats, exacte, no? Què ens aporta el riure, aquesta baixada de barreres, no? És aquesta rendició. I la rendició com a acceptació, no com a resignació, no? Sinó com a acceptació. D'acord, quan tu tens un problema, per molt que t'emprenyis, per molt que l'amaguis, per molt que et queixis, l'objectivitat quina és? Que el problema hi és. Oi? O sigui, el problema continua existint, no? Per tant, quan abans puguem adonar-nos d'això, abans podrem tornar a agafar energia per poder solucionar aquest problema.
I riure facilita aquest camí, aquest procés?
I riure ens facilita aquest procés. No, per què? Perquè, com diem moltes vegades aquí, no? El riure ens aporta aquest estat de també de tornar a connectar amb nosaltres mateixos, no? A reconèixer que no puc amb tot, no sóc perfecta, però des del moment que jo m'accepto tal com sóc, dir d'acord, doncs ara, amb això que jo sí que tinc a la meva disposició, què puc fer, no? Per exemple. O també em dona la humilitat necessària com per ser capaç de demanar ajuda, no? Quan baixo aquestes barreres i dic, uau, és que jo això sola no ho puc encarar, no puc perquè no tinc les eines, pel que sigui, doncs el fet aquest d'haver-me rendit em deixa poder demanar ajuda, no? És igual la que sigui, no? Doncs anar a teràpia o demanar ajuda amb un familiar, el que sigui, no? És a dir, el fet de baixar les barreres, el fet de rendir-nos, no és una cosa negativa, sinó que és tot el contrari, és com més real, és aquesta mirada, sempre diem també, vigilem com ens parlem a nosaltres mateixes, no? És molt interessant que parem atenció amb això, no? I que ens puguem parlar a nivell intern, sobretot primer, i també després cap a fora, però sobretot a nosaltres mateixes, de que ens podem parlar amb compassió, no? Amb aquesta mirada més humana de dir, ostres, doncs mira, sí, m'he equivocat, no?
Sovint som les nostres pitjors crítiques.
Clar.
Som molt dures amb nosaltres mateixes.
Clar, clar, som molt dures. Per què? Perquè la societat, o sigui, el que ens han programat, quan parlem de programació no, del cervell, de conductes, ens han programat perquè siguem perfectes, no? I clar, és que la perfecció no existeix, no? Llavors, com que no existeix, sempre estem en lluita per aconseguir-la, no? I això és una frustració constant i una insatisfacció crònica, no? Les persones que volen tenir-ho sempre tot controlat, que diuen, no vindré a risoteràpia fins que no estigui superbé, no? És aquest control que dius, quan ho pots mirar des de fora, no? Ens en podem riure, no? I això és superinteressant en processos terapèutics, també, no? El sentit de l'humor, no? Jo utilitzo molt també el sentit de l'humor en teràpia, no? Perquè ens ajuda una miqueta a destensar, a adonar-me de d'aquella problemàtica concreta o d'aquell patró de conducta, d'aquell hàbit que jo estava fent allà, no? I que estic allà amb el bucle, amb el bucle, amb el bucle, i gràcies al sentit de l'humor, doncs em puc enretirar i puc dir, ai, no?
I riure.
I riure.
De tot plegat, de mi mateixa.
Exacte. I riure des d'aquesta mirada humana, eh? No riure...
Compassiva.
Exacte.
No crítica.
No crítica, no? Sinó dir, ai, serà possible, no? És com quan els bebès, no? Jo sovint poso el mateix exemple, no? Quan els nens comencen a caminar, no? És com comencen a caminar i cauen, comencen a caminar i cauen, oi? I nosaltres observem els petits i ens fan despertar tendresa, un somriure, no? I sabem que estan aprenent, oi? No li diem a un petit... com és que has tornat a caure, no? Oi que no ho feu, això, el que ens escolteu, amb un petit que està començant a caminar, no li dius, ai, un altre cop has caigut? No, sinó que al contrari, l'acompanyem,
l'animes,
estem al costat, l'animes,
treus,
no?
Ferro,
i treus ferro
a la situació,
no? I també el deixes que caigui, no? Perquè aquesta també és una altra imatge, no? Si sempre estic agafant de la maneta el petit, l'infant, no caminarà mai sol, no? Sempre haurà de dependre de nosaltres, no? I una miqueta amb nosaltres també es passa el mateix, és a dir, és bo tenir aquesta mirada compassiva cap a nosaltres mateixos, és igual l'edat que tinguis, pots tenir 70 anys, eh? Perquè ens continuem aprenent fins al dia que marxem d'aquest planeta, no? I per tant, compartir aquesta mirada amb nosaltres mateixos, no? Si a vegades ens pot costar cap a nosaltres mateixos, això que deies tu, amb nosaltres som els més exigents amb nosaltres, no? Puguis recordar aquesta imatge, no? De l'infant o d'alguna situació que tu et desperti aquesta tendresa, aquesta compassió, que aquesta mirada teva cap a una altra sí que és compassiva, doncs que la puguis també portar cap a tu, no? I bé, us animo amb això, no?
I quan parlem del riure com a facilitador d'aquest camí, d'aquest
sí.
procés que plana les coses, parlem de riure a casa i prou? Parlem d'un riure professional, una risoteràpia conduïda per un expert? Tot
sí.
ajuda? No és el mateix?
Tot ajuda, evidentment no és el mateix. Però sí que sempre penseu una cosa, val més fer una coseta que no fer res. És a dir, rebaixem el nivell d'exigència, si us plau. És a dir, perquè si no estem un altre cop al mateix, no? Ah, no, no, si no vaig a 10 sessions de risoteràpia de manera periòdica...
Regular.
No. Llavors, que això
no
que,
faré res.
No faré res. Llavors, això que moltes vegades què fa? Que ja no vas ni a una sessió, no? Per tant, fes-t'ho fàcil. Jo sempre als meus clients, als meus alumnes, els dic, feu-vos-ho fàcil, no? Primer, doncs, sí, et pots posar algun monòleg a la tele, pots escoltar per la ràdio algun podcast de riure, no? Algun programet. Es diu que riure 15 minuts al dia seria l'ideal, no? Per allargar, es parla que allarga la vida, les persones que riem 15 minuts al dia, pots allargar la vida fins a...
Seguits?
De mitjana.
O no cal?
Bona pregunta aquesta, haurem de fer una altra investigació.
D'acord,
eh?
Investiga. El 2025 ens expliques com fer-ho.
Haurem de parlar amb un estudiós, amb un psicòleg anglès que es diu Richard Weisman, que té un laboratori del riure. No?
Sí?
Ha fet molts estudis d'aquest estil i ell diu això, no? Diu, a una situació d'estrès, contraposa-la amb una situació humorística, no? Per contrarrestar, seria, no? I en aquests estudis, no?, que diuen, no sé si seguits, entenc que sempre és seguit, no?
Sempre quan fas, és millor, no?
Tu quan fas un entrenament...
Com quan surts a córrer,
a
caminar...
És la continuació, no?
Sí,
és una cosa continuada, és quan fa més efecte, no? Ara bé, si no pots començar amb 15 minuts, és igual, comença amb dos o amb un, no?
Posa-t'hi.
Recordeu també això, ho comentàvem el programa passat, no? És a dir, els canvis dels hàbits, dels patrons, necessiten d'una repetició.
21 dies, deies?
Ah, exacte, 21 dies.
Per assolir la rutina?
Exacte. I a més hi ha d'haver una evolució, un increixendo. És a dir, podem començar, doncs, és igual, 30 segons, però la idea és que tu vagis fent 30 segons, però el proper dia doncs, hi ha 31 segons, és igual, el que tu puguis, però una miqueta, cada dia una mica més. Cada dia una mica més. Els que feu esport, o teniu gent perquè fan esport, ho fan, això. Primer comencen caminant, després comencen corrent una mica, després ja corren més. És a dir, doncs amb el riure és el mateix. Eh? Una mica és aquesta pràctica de, que ha d'anar creixent per acabar-la integrant, no? I bé, doncs recordem, no? També que les persones que practiquen el riure, doncs està estudiat que es disminueix amb un 40% el risc d'infarts també a la nostra salut. Per tant, és una cosa que no és una més emocional, no? Sinó que ens afecta a nivell físic també, no? El fet de riure, no? A més, parlant de musculatura, no? Si rius aquests 15 minuts... També és com si anessis al gimnàs, bé, un minutet, eh? Però bueno, perquè quan riem movem més de 400 músculs del nostre cos.
Què dius ara? Sí, més de 400?
Més de 400, ho dic.
A riure, com acabarem l'any? Rient.
Rieu, sisplauet, rieu, perquè és una cosa, com diem el nostre lema, riure és cosa sèria, no? Perquè involucra molts aspectes, no? del nostre cos i de la nostra emoció i de la nostra ànima, no? I per tant, també experimenteu i proveu, no? I us animo a que practiqueu al revés, és a dir, que comenceu per riure i veieu com mica en mica podeu canviar patrons de conducta, podeu solucionar aquelles coses que voleu modificar les vostres vides.
Total, que riu i espanta els teus mals. Amb aquest títol penjarem aquesta secció avui al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. Maria Rodríguez, moltes gràcies. A riure. Feliç any.
Gràcies igualment a tothom.